Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, la que us parla, guspireig d'estrelles. Llisquen damunt de la pell els dies clars i valents, grans lluitadors d'esperances amb perfums de joventut. El record és un camí que jo trepitjo sovint amb mil imatges llunyanes i engrunes d'un temps passat. Sinfonia d'aquells dies que són notes del record per un remell ja marcit de comiats dintre l'ànima. Esvento la pols del cor dins l'íntim recer dels somnis i amb un guspireig d'estrelles de cendra em vaig despullant.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, el Verovello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Un nou programa amb Rafael Argullol, avui per parlar de la passió pel bé. I com fem cada vegada que iniciem una passió, faig una breu introducció. Fer el bé, ser bo, sentir-se bo, ajudar l'altre, consolar-lo, tenir caritat, pietat, compassió. Sentiments bons, com dirien popularment. La passió pel bé que triomfa on no hi ha llum, on tot és foscor. El bé lligat a la moral, no robaràs, no mataràs, a la construcció de la civilització, a l'exercici de la civilitat. Un bé que és la raó principal de totes les religions, del budisme, l'hinduisme, l'islamisme, el judaïsme, fins a la religió central a Occident, que és el cristianisme. En totes, el bé és un imperatiu irrenunciable. Fer el bé i evitar el mal és una obligació imposada a totes les religions, als seus fidels. Inclús el Corà va una mica més enllà en ordenar el bé i prohibir el mal. És a dir, com ens fa observar el pensador i historiador anglès Bernard Lewis, exercir l'autoritat amb l'objectiu de fer el bé. El papa francès ens insta a fer el bé, a no deixar de lluitar per la pau i, sobretot, a practicar-lo com a acte radical de rebel·lia contra les injustícies. Paradoxalment, en el bé també hi trobem, sense voler el mal. El filòsof eslové Zizek, en el seu assaig Violència, parla dels comunistes liberals Bill Gates o George Soros i ens diu que l'objectiu d'ells no és guanyar diners, sinó canviar el món, tot i que això es fa guanyant molts diners de retruc, que els hi dona amb ells la possibilitat després de fer grans coses. La trampa és que ells poden fer aquests actes filantròpics perquè primer han tingut la possibilitat de prendre els diners d'altres. Un cas extrem és la Revolució Francesa, que va tenir un inici de justícia social i va acabar amb el terror i la guillotina, que va eliminar el tràfic de negres de les seves colònies, fent inclús soldats dels seus exèrcits aquests negres que morien pels ideals de virtut, o la Revolució Russa, que en nom de l'igualtat acabaria amb la llibertat en els seus diversos països. Com podem veure, fer el bé no és tan fàcil, no és suficient amb l'intenció. Ara, sense el bé, la vida es converteix en una batalla per una supervivència aniquiladora de la supervivència dels uns contra els altres. Rafael, tu un dia deies, amb una de les passions, parlaves que l'estat natural del ser humà és el mal i que el bé era un fet excepcional. Recordo que deies una cosa d'aquestes característiques, no?
Potser sí, és una cosa que pels oients que ens escolten pot ser paradoxal, però ho crec d'una manera radical. D'entrada, voldria dir que de les diverses passions que hem anat comentant aquí, uh-huh, em sembla que en portem ja 33, aquesta és la més difícil de comentar. És la més difícil perquè és al mateix temps la més subtil. Però per fer-me entendre ràpidament respecte al que tu m'has plantejat ara, jo crec que hem de diferenciar el pla moral i el pla còsmic, o pla de la naturalesa. El pla moral és un pla exclusivament humà i, de moment, deixo de banda. El pla còsmic o pla natural abarcaria a tota l'existència. I és aquí on té sentit el fet de que jo crec que l'existència està contínuament dominada per un joc entre cosmos i caos, entre ordre i desordre. I si en un sentit còsmic identifiquem el mal amb el caos, amb el desordre, amb l'envelliment i la mort de les vides i dels mons, aleshores el que realment predomina és aquest principi del desordre, però que, d'alguna manera, ve contrarrestat per una força ordenadora, harmonitzadora, que, en el cas dels que creuen en els déus i en les religions, està mediatitzada precisament per l'esfera religiosa, i en el cas dels que no hi creuen, pensen que és una mena de dinàmica natural en què cosmos i caos, Eros i Eris, que deien els grecs, o harmonia i discòrdia, que també deien, és un joc permanent, però sempre amb un predomini final de la mort i del caos. Si ens traslladem al terreny moral, que és exclusivament humà, És allò que, en principi, nosaltres hem inventat o hem descobert, a diferència de les altres existències i a diferència dels animals. Amb el terreny moral, jo crec que la definició del bé, encara que això és també paradoxal, la definició del bé és una reacció respecte al mal, perquè l'ésser humà es caracteritza per la consciència de la mort, per la consciència del pas del temps i per la consciència de voler lluitar contra la mort i contra el temps, que és el que hem anomenat transcendència. El moment que lluita contra això, evidentment, lluita contra el que és el mal i el caos natural de la matèria i el caos natural del seu propi cos. I a partir d'aquí, tota noció de bé ho hem d'entendre com una lluita contra el principi del mal. Per tant, traslladat al terreny moral, jo crec que el que és bastant propi de l'home com a animal és seguir, diguem-li, els instints de la naturalesa, que són instints que moltes vegades són egoistes, que moltes vegades porten a la pura defensa d'allò més propi i a desinteressar-se de tot el demés, és lluitar contra això, i amb un moviment essencialment humà, afirmar, diguem-li, gairebé a contra natura, un principi de bé. És en aquest sentit que crec que a la naturalesa el bé únicament existeix com a contrapunt del mal.
Mm-hmm. Deia la introducció que totes les religions, bé, és una cosa òbviament sabuda per tothom i és una obvietat, són arquitectures del bé, és a dir, són edificis que postulen l'experiència humana des del perfeccionament, des de la compassió, des de la caritat, ajudar l'altre, és a dir, en totes hi ha aquest bé del bé que tindria que impulsar les naus personals de tots els individus, no? com a rector. I, en canvi, és aquestes religions, en cada moment de la història, en moments concrets de la història, han esdevingut el motiu principal, o un dels motius principals, del mal. És a dir, hi tenim les creuades, o tenim ara, per exemple, actes terroristes en aquests moments a Europa, o hem tingut als Estats Units, però també hem vist com a través de les religions hi ha hagut grans conflictes a Uganda o altres països, diguéssim, africans. És a dir, que la religió ha sigut un element, o per exemple ho tenim a la Índia, on hi ha dos comunitats profundament en conflicte, que és la hindú i la musulmana, que porten secularment una espècie de guerra soterrada que neix ja des del mateix moment de la seva independència, quan es crea Pakistan i es crea la Índia. No? És a dir, que les religions són alhora a l'arquitectura, però en aquesta arquitectura no sempre l'experiència del bé ha sigut la que ha triomfat.
A veure, torno a insistir perquè crec que és la passió més difícil de comentar i la més subtil. Perquè la passió pel bé comporta un enamorament de la condició humana. O sigui, un home enamorat de la condició humana, que és una situació molt peculiar. I aquest enamorament de la condició humana et porta a idees de perfectibilitat i a idees de perfecció. Aquestes idees de perfecció s'han traduït fonamentalment de dues maneres a la història humana. Perfecció a través d'una instància divina, a través d'una instància sagrada, que seria el que tu al·ludeixes de l'home acompanyat dels déus i de les religions, o la perfecció per la pròpia mà de l'home sense l'acompanyament dels déus i de les religions, que serien les utopies. La República de Plató, l'utopia anomenada així mateix de Thomas More, la Ciutat del Sol de Campanella, la Nova Atlàntida de Bacon, o les utopies il·lustrades, o l'utopia marxista, o l'utopia anarquista. O sigui, l'utopia és un enamorament de l'home, de la condició humana. O sigui, en un moment determinat tu consideres que l'home no solament és perfectible, sinó que en un moment determinat pot arribar a la perfecció. Una utopia és, des del no lloc, buscar un lloc que sigui la perfecció. En els dos casos, aquesta passió sublim per la condició humana, sigui a través de la via religiosa, sigui a través del que podríem anomenar una via secular, una via laica, clar, comporta, com a totes les altres passions, un forçament de la pròpia naturalesa humana. Aquest forçament s'ha donat molt sovint, des de Plató fins a Marx, o fins a Kropotkin, o fins a Bakunin, dir, tu ets perfecte. Però, clar, aquest dir a un altre home, o dir-li a l'humanitat, és perfecte, és desconèixer els abismes mateixos que té l'ésser humà com a individu. La codícia, la por, l'egoisme, l'avarícia, algunes de les altres passions que hem anat comentant aquí. I això és el que em porta a sintetitzar, respecte a la pregunta que has fet tu, que tant el camí de perfecció via els déus com el camí de perfecció via els homes arriba a un desconeixement de la condició humana per enamorament de la pròpia condició humana i que la força a l'oblidar els abismes, precipicis, les parts fosques, les tenebres que hi ha amb l'home, amb l'ésser humà, acaba provocant desastres. Provocant desastres o avançant entre desastres. Totes les religions, i com més, diem-li, com més taxativament enamorades d'un home perfecte, d'un home a imatge de Déu, més dures han sigut amb el camí. Els camins seculars iguals. En el moment que tu dius, a través de la lluita de classes jo arribaré a un home perfecte, el camí és duríssim. I la fi justifica, d'alguna manera, tots els mitjans. Aquest és la conseqüència d'aquesta gran passió que, per una banda, és meravellosa, perquè l'home enamorat de la condició humana el porta a fer accions extraordinàries que en circumstàncies normals no faria. Per exemple, el que ajuda de manera voluntària, solitària i sobretot secreta amb els altres, a vegades amb el risc i sacrifici de la pròpia vida, és una acció extraordinària, que significa un enamorament de la condició humana. Però en aquest cas, com es fa per via individual, no per via dogmàtica, ens porta més a la pròpia grandesa d'un destí. En canvi, per la via dogmàtica, és com si, sigui amb la religió, sigui amb la doctrina, com si tu trobessis la fórmula, la pedra filosofal d'aquest enamorament.
Una de les coses que està lligada, diguéssim, al bé, és, en certa mesura, una estètica. Per exemple, totes les religions comuniquen l'experiència del bé, via sigui el via del sacrifici, del martiri, del propi camí que han fet els seus profetes, els seus màrtirs, els seus sants, en el qual, per comunicar-ho, per comunicar aquest bé i aquesta abnegació en el bé, s'ha fet de la mà de la bellesa, és a dir, a través de l'art, no? Art que alhora també té la potència de fer corruptible l'experiència de l'home, no? És a dir, que a l'hora de ser una experiència del bé, a l'art, o en aquest cas la bellesa en forma d'obres d'art, pues també té un camí, diguéssim, per la corrupció o la perversió dels sentits, que no és precisament el bé, no? Aquest lligam entre el bé i la bellesa és un lligam que és necessari per poder-la plasmar?
Jo crec que és necessari, perquè d'acord amb el que deia abans, la dinàmica del bé, o, com ho deia, de l'enamorament de la condició humana, requereix, sigui per via religiosa o per via secular, requereix dues coses. Requereix, o tres, la fe, que és la força, el sacrifici, i un ideal de bellesa. La fe és el que, d'alguna manera, és el propi impuls que comporta l'enamorament, però segons hem vist aquí en gairebé totes les passions comporten un element de fe. La passió de l'amor, la de l'amistat, la de la del joc, la de l'art. El sacrifici és necessari. I, de fet, sense la mística del sacrifici, és difícil que multituds d'éssers humans es posin en el camí del bé. I això ho han practicat les religions, per això les religions sembla que estiguin en el seu moment més potent quan proporcionen molts sacrificis, és a dir, molts martiris. El que va passar amb el cristianisme originalment, el que en aquests moments passa amb l'islamisme més fanàtic, el que passava també, per exemple, al moviment comunista. Jo recordo haver participat al moviment estudiantil, vaig estar un any amb els comunistes, pel meu propi tarannà no, els hi reconeixia l'eficàcia, però no acabava d'encaixar-hi bé, però una de les coses que em cridava molt l'atenció era que estaven satisfets quan algun militant anava al sacrifici. Era detingut, era empresonat, etcètera, etcètera, perquè això era un signe, com un martiri, d'avançar en el camí d'aquesta utopia. I, finalment, l'ideal de bellesa, perquè sense oferir aquest ideal de bellesa, és com si aquesta idea de perfecció no tingués l'imant que està magnetitzant els éssers humans. En el cas de la religió cristiana, per exemple, la interconnexió entre religió i ideal de bellesa ha sigut extraordinari a través de l'art, de la pintura, sobretot una explosió d'aquesta interconnexió és al final de l'edat mitjana i el Renaixement, que és una meravellosa interconnexió d'això. Uh-huh. Amb l'art islàmic també la trobaríem, amb totes les religions. Uh-huh. Aleshores, aquest ideal de bellesa s'ha de transmetre d'alguna manera com la finalitat, o sigui, la contemplació. Hi ha un gravat de Gustave Doré en què Dante i Beatriu veuen el remolí dels cossos gloriosos, hi ha el paradís. És clar, és una de les obres d'art en què s'ha aconseguit traduir millor això que és tan difícil de traduir amb imatges, no? I amb el cas del comunisme, per exemple, l'utopia de la bellesa immediatament després de la revolució bolxevic i abans, esclar, de l'estalinisme, es va manifestar amb aquella idea que van compartir grans noms com Mayakovsky o com Malevich i d'altres, o fins i tot també després la Kandinsky o la Bauhaus, que era que en el futur tot home fos artista. Aquesta utopia de que tot home fos artista no deixava de recollir aquesta necessitat de la bellesa. El que passa és que ja no plantejada, diguem-li, amb la connexió divina, sinó plantejada de nou de la bellesa a la Terra, d'una bellesa en la qual el paradís és un paradís a la Terra.
Hi ha un aspecte que també comentaven a l'introducció per situar en els nostres oients, que és la qüestió relacionada amb... que es pot fer amb les dues direccions. El bé, que acaba produint el mal, i el mal, que acaba produint el bé. Que vindria a ser una mica la idea aquesta de l'atzar creador, no? És a dir, com una cosa, per exemple, el Zizek en aquest llibre dedica un capítol a parlar sobre aquesta qüestió, per parlar de la violència, però s'han produït fets com és, si no recordo malament, a la Índia una empresa va decidir construir uns pous perquè la gent pogués treure aigua, els va construir per tota la Índia, si no recordo malament, i va resultar que els que van fer aquests pous, no ho sabien, però hi havia un metall que va provocar l'enverinament de les persones que bevien, no? És a dir, aquí hi havia un acte clarament per fer el bé i es va devindre amb una tragèdia, no? com s'escapa el bé perquè acabi...
Jo crec que el que tu planteges es pot veure en dues direccions. Una, que seria l'exemple que tu has posat, el que podríem anomenar la doble justícia, que és una cosa que ja va obsessionar els antics i contínuament està present a la tragèdia grega. És a dir, com tu fas el bé i reps el mal. Una mica Job, a la història bíblica, també està com atordit per aquesta circumstància, com fent el bé ell rep el mal. Però això està... Per exemple, hi ha una tragèdia no molt coneguda a Sòfocles, Filoctetes, on això és molt evident, perquè els grecs estaven, i altres pobles antics, molt obsessionats per la idea d'això de la doble justícia, que com pot ser que fent el bé el premi sigui un càstig. Mm-hmm. Això seria, diguem-li, una de les direccions, i és una direcció completament enigmàtica. Forma part del que abans deia del caràcter caòtic i del caràcter, en certa manera, maligne del còsmic, que vol dir que la nostra naturalesa és fràgil, tan fràgil, que encara que nosaltres d'alguna manera construïm la fortalesa del bé al nostre voltant, qualsevol moviment de l'atzar ens pot derribar aquesta fortalesa. Això seria una qüestió. Mm-hmm. L'altra qüestió, que és, diguem-li, més ideològica i més llançada a l'hipocresia, és una cosa que s'ha produït moltíssimes vegades, que és com el dogmatisme del bé, la ceguesa amb el dogmatisme del bé, produeix un mal terrorífic. Això, per exemple, jo et puc assegurar que a part d'algun inquisidor que podia ser particularment psicòtic i paranoic, molts inquisidors creien que feien el bé en el moment que estaven cremant els heretges, les bruixes, etcètera, etcètera. Però jo, com a text modern, un dels que amb més subtilesa analitza això és l'americà tranquil de Graham Greene, que analitza molt bé, com a britànic que és, analitza molt bé una de les característiques de la ideologia americana, la ideologia nord-americana, que es repeteix al llarg dels anys, i és creure's destinats a una mena de projecte del bé mundial i que gràcies a estar destinats a això fan grans intervencions al món que acaben desastrosament. Graham Greene ho analitzava a Vietnam, però sí. Que es pot anar veient a tota la història, que aquí ens portaria doncs, molt temps d'analitzar per què, probablement pel puritanisme mateix de la societat nord-americana, molts aspectes, però que podríem dir entraríem en aquesta segona direcció de que el dogmatisme del bé és perillosíssim. Evidentment, també, això es va mostrar molt clarament. Robespierre estava totalment convençut que el terror era un instrument del bé.
Sí, sí, era purificador.
Era purificador. Clar, sí, sí. Clar. Tots ells, l'inquisidor Robespierre o el que està a Saigon creient que està fent el bé, creuen que la violència i el terror són purificadors.
Mm-hmm. Hi ha en el cas del bé, hi ha fins i tot en el món del cinema el que podríem denominar directors del bé, no? Frank Capra té una sèrie de pel·lícules, una d'elles és molt celebrada, sobretot en èpoques nadalenques, sí, que és...
La posen cada Nadal.
Cada Nadal, no? O com a mínim ho posaven. I no sé si segueix sent d'actualitat, que és Cabellos Vivir, no? Uh-huh. Que d'alguna forma porta fins a l'extrem l'experiència del bé, no? És a dir, com el personatge central és algú que té al voltant una sèrie de forces del bé al costat d'unes forces del mal i com acaba provocant una empatia amb aquells del mal que acaben també convertint-se en el bé. És una espècie de contagi del bé, no?
Però això s'assembla molt a l'esquema precisament dels contes nadalencs, no? Que són contes que s'explicaven en una determinada època de l'any, que era Nadal, identificada amb una rectificació de les forces malignes a favor del bé.
Bueno, d'aquí es diu l'esprit de Nadal.
De la mateixa manera que, per exemple, el Carnaval és una rectificació de les forces virtuoses en favor del vici o en favor de l'instint. O sigui, jo crec que la humanitat, amb les seves diverses cultures i èpoques, s'ha donat escenaris i festes reguladores. No? I amb el terreny de l'art, també hi ha un... Hi ha un quadre que jo crec ple de màgia d'un rus contemporani, ara no recordo exactament el nom, Lyubkov, em sembla, aproximadament, que és un poble que s'assembla una mica amb els de Chagall, en què es veu un camperol amb botes altes que camina per la neu i porta als seus braços un àngel. La sensació general que et dona aquest quadre és una sensació com d'estat de tranquil·litat, estat de que les forces del mal d'alguna manera s'han calmat i que, de sobte, és el bé el que domina la Terra. Però dic de sobte perquè, en el fons, si no és més enllà del que seria el paradís transcendent definitiu, tot ésser humà sap que això són com suspensions de la lluita entre l'ordre i el desordre, entre el bé i el mal, no? Però, en efecte, jo crec que la humanitat necessita aquests moments de calma. I penso que Frank Capra i una part de la factoria de Hollywood va estar interessada en explotar al màxim això. A vegades portat amb un esquema naïf que acaba eliminant la pròpia potència que pot tenir el missatge. No?
En l'àmbit, diguéssim, del bé, també s'ha produït el que podien dir a la nostra societat l'evolució d'un bé lligat a una tradició religiosa, tot i que després s'hagi transformat en un pensament laic, com en el cas, diguéssim, de la República Francesa, amb una evolució cap a nous plantejaments del bé des d'una cultura del que podríem dir lo políticament correcte. És a dir, com, d'alguna manera, nosaltres hem encapsulat, hem fet com píldores de lo políticament correcte per poder, d'alguna manera, ser capaços durant tot l'any fer episodis, no?, de bé i tindre actituds de bé i fer polítiques de bé que s'escapen, diguéssim, de l'àmbit religiós o de la filosofia tradicional i que va insertada directament en una espècie de sociologia del bé. No? Això...
La Revolució Francesa és molt interessant, l'estètica de la Revolució Francesa, en tu que t'agrada tant David, el pintor per excel·lència de la Revolució Francesa, perquè el que fan és agafar els valors de la República Romana,
sí, sí,
i convertir-los en valors propis. Per això la mort de Marat de David es fa... És la d'un contemporani, però es fa en termes com si fos la mort de Sèneca, com la mort d'un
romà. O de Sòcrates.
I aleshores les celebracions fins i tot van canviar els mesos i van posar mesos lligats a la República Romana. Va sortir la deessa de la raó com a deessa central. Tot es va fer com una mena de readaptació. Per què? Perquè
una nova religió.
Una nova religió estètica, basada en l'antiga, però... perquè en aquells moments aquesta nova religió estètica es va veure com l'aglutinadora dels valors de l'època. Jo penso que la nostra època amb això és una època molt més disgregada, és una època molt, molt lligada al predomini del que és l'actualitat, d'allò que l'actualitat convertida en realitat, que per això cada dia d'alguna manera ens sembla que produeix nova realitat, i a partir d'aquí penso que els nostres valors del que tu has anomenat políticament correcte coincideixen cada vegada més amb els transmissors d'aquesta realitat a través de l'actualitat, amb els mitjans de comunicació, també amb internet, etc etc. Diria que els valors solemnes de la República Romana o l'adaptació que en va fer la Revolució Francesa, per nosaltres ens pesarien massa. Els nostres valors són gairebé que duren... Són molt menys perdurables. Són valors efímers i valors molt més lligats a la disgregació. Per això estem molt atents a les diverses minories, estem molt atents a un joc d'equilibris entre els diversos fragments de la societat, etc. Vivim en una època completament diferent, en aquest sentit.
Es podria, des del punt de vista, tu abans argumentaves les utopies, es podria viure en una, en un país o en una societat on sol imperés el bé? Seria assumible? És a dir, podríem respirar amb una societat d'aquestes característiques?
Jo crec que seria irrespirable, perquè seria, com he dit abans, contrari a la naturalesa humana. És a dir, abans deia, és el producte d'un enamorament humà per la condició humana, que mira al mirall i veu una humanitat perfecta, però al portar-ho a la pràctica, com totes les vegades que s'ha intentat portar a la pràctica, evidentment el bé es convertiria en una allau que cauria sobre els propis individus, perquè l'ésser humà, per naturalesa, necessita la diferència. Aquesta és la paraula clau. Al moment que tu estableixes la diferència, encara que tu vulguis tota la igualtat possible, però al moment que estableixes la diferència, diferència de sexe, diferència d'interessos, diferència de caràcters, diferència d'aspiracions, aleshores s'originarà un xoc de diferències. Per tant, jo crec més en una llibertat vinculada a la mediació entre les diferències que no en un totalitarisme del bé, que jo crec que seria completament perillós, però és el que han anunciat sempre els grans dictadors. Stalin, Robespierre, etc., pensaven en aquest totalitarisme del bé, i que ells eren, d'alguna manera, el braç armat d'aquest totalitarisme.
El bé sempre té com diferents escales. És a dir, és fàcil d'observar a nivell individual, és a dir, a nivell familiar, a nivell dels nostres entorns d'amics i de familiars. Fins i tot veiem el poder reparador del bé, és a dir, que quan es produeix té un efecte tremendament positiu, és molt fèrtil, és a dir, neja molt a l'ambient, obre molt les finestres de l'ambient. A mesura que anem pujant d'escala, aquest bé es converteix en més abstracte i quasi bé perd la seva forma i és manipulat fins a extrems que no solament des de l'àmbit dels dictadors, sinó també des de les societats modernes més occidentals, esdevé una extracció del propi bé, no? Podem posar un exemple amb quantitat i quantitat, diguéssim, d'accions que des dels estats es fan, com per exemple, que és una idea concreta, però que estableix una extracció, perquè no saps on arriba, de destinar el 0,7% a països desenvolupats, o el 0,4, o el 0,3, no? Aquesta graduació d'escala, és a dir, que quan més amunt pugem la nostra capacitat de fer el bé des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista del poder, més abstracte és de bé, més inconcret.
Més abstracte i moltes vegades més antídot de la mala consciència, perquè el famós 0,7 no deixa de ser un antídot per la mala consciència, però no és, diguem-li, la conseqüència d'un conjunt d'homes bons. Per mi, si vinculem ara la bondat, fer el bé, amb la compassió, és a dir, amb compartir un bon destí amb un altre ésser humà, el bé radical és aquell que l'individu fa en secret, és a dir, sense espectadors. Quan tu fas el bé sense espectadors, aleshores és un bé radical. Quan tu fas el bé amb un espectador, ja comença una certa representació. Quan tu fas el bé amb molts espectadors, la representació està molt avançada. I quan tu fas el bé amb tots els espectadors, com fan els governs, els estats, etc., molt clarament pot ser una farsa. Es passa d'una representació de la compassió a una farsa fàcilment. Per tant, crec que una de les grans condicions del bé és el secret. I ho crec, a més, per una altra raó, i és que el beneficiari de la compassió és l'altre, però el primer beneficiari de la compassió ets tu mateix. El beneficiari del bé pot ser un altre ésser humà, però el primer ets tu mateix. Això els nostres oients ho poden entendre molt bé. Si un oient sap regalar i un altre oient no sap regalar, encara que tingui molts diners. Hi ha moltíssima gent que té molts diners i per regalar ho encarrega amb un secretari, amb una secretària, etc., perquè ell és incapaç de reunir, diguem-li, les pulsions necessàries per fer un regal. En canvi, un pot tenir una condició molt modesta econòmicament i ser un virtuós del regal. Aquest virtuós del regal, fonamentalment, es fa el bé amb ell mateix. Al moment que tu regales, el principal regal te'l fas tu mateix. I no oblidem que, parlant de trets distintius de la naturalesa humana, jo crec que els dos trets més distintius de la naturalesa humana és la capacitat per la tortura, que no té cap altre animal, i la capacitat pel regal, que tampoc té cap altre animal. Aleshores, aquesta segona capacitat, que és l'angèlica, la primera és la bestial, aquesta és l'angèlica, fonamentalment té una gran força per l'àngel. Per l'àngel provisional, que és cada un de nosaltres, quan en secret fa el bé.
Mm-hmm. Abans parlàvem, diguéssim, parlava i et preguntava sobre el factor de la bellesa per vehicular la bellesa per transmetre el bé. I de totes les arts, probablement, el que ens permet representar-lo millor, perquè ens genera també un estat de bé psicològic i físic, és la música, no? És a dir, música celestial, música que tranquil·litza les bèsties, música que, com les variacions Volger de Bach es van fer per tranquil·litzar els nervis d'un sobirà europeu. És a dir, la música és probablement la que més ens ajuda a...
Jo crec que això deu dependre. Penso que el que tu dius majoritàriament és veritat, però, per exemple, respecte a la música, a mi acostuma a tranquil·litzar-me l'anomenada música barroca. I encara que estimo molt la música romàntica, aquesta no em tranquil·litza. I jo, que sóc un gran amant de la pintura, a mi trobo que el súmum de la serenitat a la pintura, de la força serena a la pintura, és la pintura italiana del 400. L'anterior mitjaval em pot agradar, però no em tranquil·litza. La posterior, ja barroca i molt més teatralitzada, tampoc em tranquil·litza, encara que la pugui apreciar moltíssima. Per tant, sí, és cert que és la música, però determinada música. I en quant a la pintura, ho és, penso jo, aquella pintura que més s'apropa a la llum. I per mi, de tota la història de la pintura, la que està més propera a la llum és la del 400, o ja al segle XX determinats moments de pintors com Rothko.
Rothko, sí.
Que, o sigui, aquesta idea... Me'n recordo la primera vegada que vaig veure a París una exposició de Rothko. Clar, com tots, havia vist algun quadre aïllat o reproduccions, però tota una exposició al Petit Palais de Rothko. Una de les coses que més em va impressionar és que et donava la impressió de que estaves immers a la llum.
I aleshores... Suspès en la llum.
Suspès. És com si perdessis fins i tot força de gravetat. I en aquest sentit, tens raó, aquesta sensació s'assemblava molt amb el que pot sentir rodejat d'algunes peces de Joan Sebastián Bach. Sí.
Per acabar la passió d'avui pel bé, quina seria per tu l'actual frontera que encara el ser humà, sabent que és el bé, encara no ha arribat a assolir, no? Hi ha alguna de les experiències del bé que el ser humà encara no hagi pogut exercir i que en el pla teòric estigui assignat?
Jo crec que no, que l'experiència del bé a l'ésser humà l'ha practicat secularment, també l'experiència del mal, i jo repetiria que la experiència del bé màxima que es pot fer és, com deia fa uns minuts, aquella compassió, és a dir, compartir la passió amb un altre ésser humà sense espectadors, és a dir, amb secret, és a dir, amb tota la sinceritat i espontaneïtat que implica el diàleg sense espectadors. És el mateix que amb el terreny de la paraula. Quan es produeix entre dos amics o entre dos amants un diàleg sense espectadors, allò és d'una espontaneïtat i d'una sinceritat molt més directa. Quan ja hi ha un tercer individu, ja hi ha un... Ja pots estar representant perquè l'altre vegi que tu... No, per mi, practicar el bé és això, la compassió en secret, la compassió sense espectadors, ha estat el mateix en tots els segles i continua sent. Imagino que això ho podíem veure en circumstàncies apocalíptiques, com podia ser algú que practiqués el bé en aquesta direcció a Auschwitz o a algun camp de concentració o enmig d'un desastre de la guerra, o es pot trobar, doncs ara sortint al carrer, algú que de la manera més anònima ho està fent. Jo crec que el bé té aquesta característica d'anonimat i per això se'n pot parlar tan poc. Aquí hem tingut l'esforç i la fortuna d'haver-ne parlat 40-45 minuts ara, però del bé se'n pot parlar molt poc. Se'n pot parlar molt poc perquè és inefable. És clandestí, gairebé. No, a la pintura els inferns han estat contínuament posats, a la literatura igual, però és molt difícil escriure una novel·la que tingui com a protagonista el bé. A no ser que recorressis, com Dostoyevsky, al bé de l'idiota. El bé de l'idiota, que és aquell bé en el qual, sincer, extraordinari, sant, pràcticament el bé del sant, els russos els anomenen homes sants amb els idiotes, però que és com un bé que naufraga enmig de la societat. No? És com un personatge que naufraga enmig dels... El bé de l'idiota, com va demostrar Dostoyevsky, aquest es pot novel·lar, però és molt difícil novel·lar el bé.
Bueno, de fet, des d'aquesta ràdio també podem dir que aquesta i totes dedica molt més temps a parlar de les coses dolentes que passen que no de les coses bones que passen. No?
Naturalment, clar.
Moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Els divendres a les 5 de la tarda repassem les estrenes i la cartellera cinematogràfica amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i tot l'equip de l'Estem amb tu. Els divendres a les 5 de la tarda sintonitza el millor del cinema a l'Estem amb tu, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Però vosaltres, estimeu els vostres enemics. Feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors serà gran la vostra recompensa.
Lluc 6:35.
Petit concert de nit. Serenata espanyola de Malats, per Alirio Díaz a la guitarra, amb els solistes de Zagreb. La dansa, de Rossini, per Ramon Vargas.
Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, ti salterà. presto in danza, donno, donno, donne mie, venite qua, una trombello e giocondo a ciascuna toccherà, finché c'è il brillone stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salverà, finché, 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 mamma mia. Finché, 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 mamma mia, si salverà. Ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto correrà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto correrà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto correrà. Serra, serra, con la bionda, con la luna va sorella. Rossa va seconda con la scorta per costa, vivo e ballo tondo tondo, son un re, son un macià, il più bel piacer del mondo, la più cara voluta, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salverà, finché, 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 mamma mia si salverà, finché, 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 mamma mia si salverà, la 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 la.
Obertura del Lohengrin de Richard Wagner per l'Orquestra Simfònica de Londres.
Thank you. Petit concert de nit.